Doctora, bon dia, moltes gràcies. Bon dia, moltes gràcies. Permeti'm, perquè hi ha una cosa que com ens estem convertint tots en experts sense tenir ni punyetera idea, li vull preguntar a una persona que és experta des de fa molts anys i que sí que en sap. Que és que avui fa 14 dies, recordo, amb una tertúlia exactament igual avui d'aquí, amb el Màrius, amb la Pilar, amb l'Alejandra, l'Antonio, parlàvem d'aquelles fotografies i vídeos que van córrer per les xarxes i per les televisions d'una sortida, una mena d'estampida de criatures amb els seus pares a passejar pel carrer, perquè a més a Catalunya aquell cap de setmana va fer molt bona temperatura. Fa 15 dies d'això. Llavors, clar, han passat 15 dies. Si el que ens han dit normalment que el que es comença a descobrir d'aquesta pandèmia és que al cap de 5, 7, 8 dies és quan tens el pic d'ingressos i de morts, pràcticament perquè són els dies més, diuen, els més crítics, clar, han passat 15 dies i per les dades que ens donen des dels governs no ho hem notat excessivament. Això és així o m'estic embalant massa d'optimisme?
No és ben bé així. Hem de tenir en compte que quan es produeix un contagi, el període d'incubació, encara que pot ser fins a 14 dies, en mitjana és al voltant de 5-6 dies, no? A partir d'aquests 5-6 dies és quan la persona comença a iniciar símptomes de la infecció i quan es complica, quan requereix ingrés hospitalari, seria al cap d'uns 10 o 11 dies després de l'inici dels símptomes. Per tant, si sumem tots aquests dies, ens n'aniríem a que quan nosaltres podem començar a veure els casos a nivell dels hospitals, que serien els casos amb complicacions i que poden requerir ingrés hospitalari, estaríem parlant de més de 15 dies.
D'acord.
Per tant, és a partir d'ara que sí que podríem començar a notar realment si s'està produint un rebrot. Però fins ara era difícil de notar-ho. Potser a nivell d'atenció primària sí que ho haguéssim pogut notar, però hem de tenir en compte que en aquests moments només estem fent PCRs per diagnosticar els casos a nivell dels hospitals i a nivell de les residències geriàtriques. PCRs a nivell d'atenció primària pràcticament no se'n fan encara. Sí.
Preveu que passi, doctora? Li pregunto, jo sé que això vostè no té la bola màgica i estem parlant de coses que els metges no poden saber, no? Però preveuen que hi hagi un no sé si parlar de rebrot o un pic que augmenti o no?
Aviam, és possible que passi, sobretot si ara pues, comencem a fer les coses, la població, jo ho entenc, eh? Tots tenim moltes ganes de començar pues, a sortir al carrer, fer vida normal, i si aquest desconfinament progressiu ens el prenem com una tornada a la normalitat i anem massa ràpids, això podria passar. Sobretot també si el clima no ens ajuda. Si aquest virus està influenciat per la temperatura alta, per la calor i comença a fer bon temps i tal, podria ser que disminuís una mica la seva transmissibilitat, però això en aquests moments encara no ho sabem.
Ha vist coses que l'han preocupat, doctora?
Sí. He vist coses com que al carrer hem de mantenir distàncies i moltes vegades pues, bueno, surten diverses persones juntes a passejar o fer esport i van pues, pràcticament enganxades, no? Vull dir, no es respecta ni un metre de distància. Això em preocupa també pues, que hi ha persones pues, que es troben pel carrer, fa temps que no es veuen i, bueno, i és comprensible, però esclar, s'ha de pensar que si ens aturem a parlar, però hem d'estar a distàncies d'un metro i mig o dos, i si no la podem mantenir aquesta distància, doncs posar-nos a mascareta. També he vist en llocs tancats, per exemple, en supermercats, a vegades doncs, persones que van sense mascareta. Tot això em preocupa, sí.
Per tant, tem que pugui haver algun rebrot o encara és d'hora per saber-ho?
Bueno, encara és d'hora per saber-ho, però jo crec que si realment es produeix amb els dies que ja portem, pues, hauríem de començar-ho a veure, si no aquesta setmana, la setmana que ve. O sigui, jo crec que en el plaç d'uns 15 dies podrem dir si realment estem començant a tenir més casos o no.
Pel que veieu a la Vall d'Hebron, fins ara, estem parlant de fins ara, hi ha clarament una mena de retorn, no parlaré d'una normalitat, en cap cas, però que d'una certa tranquil·litat?
Sí. Realment, des de fa ja molts dies, el número de casos que tenim és molt petit. Pensin que va arribar moments en què ingressaven uns 80 pacients cada dia i alguns dies en què un pacient cada hora ingressava a la unitat de cures intensives. En aquests moments ens ingressen 2-3 pacients per dia, només, i realment l'hospital ja li hem donat la volta. En aquests moments el 80% de llits de l'hospital estan ocupats per pacients pacients no Covid. Els pacients Covid representen un percentatge molt petit en aquests moments.
No, quan deia que el del tema dels nens és perquè ja fa 15 dies. De fet, ja en fa 16 i 17 dies. Ja. No han notat res?
No, a nivell hospitalari no hem notat res.
Això és una bona notícia.
Sí, això és una bona notícia, però jo crec que encara és una mica massa aviat. Hem d'esperar uns quants dies més, hem d'esperar una setmana més per realment poder, des de la perspectiva hospitalària, perquè sí. Nosaltres en els hospitals estem veient la punta de l'iceberg. També hem de pensar que del total de persones que tenen la infecció només es compliquen un 20%, o sigui, requereixen ingrés hospitalari el 20%. L'altre 80% de pacients amb Covid són formes lleus que no necessiten ingrés i que, per tant, pues, poden estar a casa seva o inclús són símptomes tan lleus com la pèrdua de l'olfat. O sigui que són persones que igual estan fent vida normal i ni saben que tenen un Covid. O sigui que esclar, estem parlant de que la majoria dels casos no els estem detectant en aquests moments, perquè no estem fent estudis específics per buscar-los de forma activa.
Del virus sabem moltes coses, moltes, cada vegada més, cada dia que passa en sabem més, perquè més com és a nivell mundial, sempre es van descobrint coses, no? I ara ja el tema de l'olfacte, com deia, ja sabem que és un símptoma evident, o fins i tot una part de la pèrdua del gust, el mal de cap, etcètera, etcètera. Però hi ha una història que ens han preguntat molts en les últimes èpoques, i que si això podria ser també un símptoma de que es frena la pandèmia, que és el tema de l'estacionalitat. És veritat que mires uns altres països, hi havia un article al diari ara del New York Times que parlava d'un que moltes vegades i gairebé és d'atzar el que estan veient alguns metges, no? Però és veritat que l'estacionalitat és un gran debat. Creu que hi ha estacionalitat pel que hem pogut investigar o no se sap encara això?
Encara no, per lo que s'està investigant encara no ho sabem. És clar, sempre hem parlat de l'estacionalitat perquè els altres virus respiratoris tenen una estacionalitat clara, no? El virus de la grip, el virus respiratori sincitial, tots aquests virus, inclús el SARS del 2003 també va tenir estacionalitat. Llavors ens basem en tot això per pensar que en aquest cas també la pot tenir, no? Però, per exemple, hi ha algunes coses que ens fan pensar que igual no. Per exemple, a Brasil, no? En aquests moments doncs, hi ha un augment importantíssim de casos, no? I una epidèmia important al Brasil, i el Brasil en aquests moments està fent calor. O sigui que, esclar, hi ha coses que ens hi van una mica en contra per el que estem veient en aquests moments.
Avui hem vist una cosa, permeti'm aprofitant, doctora Campins, perquè, clar, la gent... per exemple, ha parlat molt de la mascareta. És evident ja que la gent, això també he de dir, que la gent al començament que sí que no, en general la gent es posa la mascareta.
Sí, en general la gent es posa la mascareta i realment és important que ho faci, perquè hem de tenir en compte que fins a entre un 15 i un 20% de persones poden tenir la infecció de forma simptomàtica, és a dir, no tenen cap símptoma, no saben que estan passant la infecció, però realment la tenen i poden transmetre a altres persones. Per tant, el fet de que portem mascareta fa que aquelles persones que tenen la infecció i que estan asimptomàtiques evitin o minimitzin el risc de poder contagiar els altres. O sigui que és important que en llocs tancats on no es pot mantenir la distància portem mascareta. No ens guiem només per si tenim símptomes. Bueno, si tinc tos o no em trobo gaire bé, em posaré la mascareta. No, perquè sabem que hi ha un alt percentatge de persones asimptomàtiques i que estan infectades.
Relacionat amb això, és que li vull preguntar, anem a la mascareta per anar per una altra història. Avui, ahir, de fet, un metge microbiòleg, investigador en tuberculosi, el doctor Pere Joan Cardona, parlava al Twitter sobre l'ús dels guants. Diu que és pitjor el remei que la malaltia, perquè el virus pot sobreviure 4 dies als guants mentre que la pell només aguanta uns 10 minuts. Per tant, diu que els guants només per anar a comprar, com ens diu quan es posen al supermercat, i després fora. Què recomana, doctora Campins?
Sí, totalment d'acord amb el que vostè acaba de comentar, que comentava el doctor Pere Joan Cardona. Els guants donen una falsa seguretat. Si portes guants, et rentes menys les mans, perquè tens la sensació que estàs protegit, però amb aquests guants que vas tocant superfícies, es contaminen els guants i després vas tocant altres coses, et pots tocar la cara amb els guants i et pots autocontaminar tu mateix. Per tant, els guants hauríem d'intentar portar-los el menys possible i anar fent higiene de mans amb solucions alcohòliques. Per exemple, és que inclús per anar al supermercat, o sigui, seria millor a l'entrar al supermercat fer higiene de mans amb solució alcohòlica i al sortir del supermercat tornar a fer higiene de mans amb solució alcohòlica. És que el tema dels guants, fixin que a nivell dels hospitals, els professionals sanitaris portem guants quan hem d'atendre el pacient, però després ens traiem amb els guants, no anem tot el dia per l'hospital amb guants, en absolut, perquè, com deia, els guants afavoreixen que et rentis menys les mans.
Doncs aviam si fem campanya per això, doctora. Ho dic perquè ja hi ha fa temps que ho havien dit. Jo me'n recordo que fins i tot ara vostè, el doctor Clotet, ara el Pere Joan Cardona, el Jaume Pedrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona, ha retuitejat això. És a dir, hi ha una unanimitat mèdica, pensin com pensin, treballin on treballin, hi ha una unanimitat mèdica que això dels guants, que fa molt... Oi, mira que prudent que sóc jo posant-me guants, que els guants que no... Que, molt, que, evidentment, mascareta, radicalment sí, en majúscula, guant, radicalment, no.
Sí, sí, totalment d'acord. El que passa que és difícil conscienciar perquè, és clar, veiem en els mitjans de comunicació pues, que els polítics, persones públiques i tal, surten sempre, des de que hi ha la pandèmia, surten sempre amb guants. I és clar, pues, lògicament la població, pues, bueno, veus molta gent pel carrer amb guants, molts espais públics, amb espais tancats amb guants, i per fer-ho tot pràcticament amb guants, i persones que, a més, reutilitzen els mateixos guants dia rere dia fins que se'ls hi fan malbé. Vull dir que és realment una falsa sensació de seguretat el que donen els guants, i, com vostè deia, pues, s'han d'intentar evitar i a favor d'utilitzar més les solucions alcohòliques o el rentat de mans.
D'aquí 5 minuts hem de plegar. Avui hem explicat que avui han d'arribar 1,5 milió de testos a l'aeroport del Prat, que ha desenvolupat Grífols. Això, evidentment, doctora, hi ha una història que, per molt que diguin que hi haurà un augment de tassa de contagis, és que és evident, hi ha molta gent que és asimptomàtica, que ho està passant, i que si li fa la prova donarà positiu, amb la qual cosa aquest... Hem d'estar, evidentment, alerta d'aquests casos, però el que hem de dir és que segurament les xifres són les que són, i falta saber que això anirà pujant. És evident, no?
Sí, és que hem de saber comptar aquests casos. Realment, ara, en la fase en la que estem, és important fer més tests per poder fer detecció precoç dels casos, i si realment en les primeres 24-48 hores de l'inici dels símptomes es detecta que aquesta persona ho té, aquesta persona s'ha de quedar aïllada, i hem de poder fer una traçabilitat dels contactes perquè facin quarantena. Això s'ha de fer des d'atenció primària, i en aquests moments és bàsic fer-ho. Per tant, si això es posa en marxa la setmana que ve, com estan dient les autoritats sanitàries que es farà, aquests casos els hem de comptar a part dels que estàvem comptant fins ara, perquè ara només estàvem comptant casos de persones que venien a urgències, que els hi feien les proves a nivell dels hospitals, i residències geriàtriques. Doncs ara tots els casos que es detectin a nivell de primària els hem de comptar i no els hem de sumar als altres, perquè si els sumem als altres, lògicament tindrem, semblarà que tenim un repunt molt important de casos, però no és real, perquè el que estàvem fent fins ara era infradetectar casos, perquè a primària no es mirava, no es feien PCRs a primària.
Hi ha una altra pregunta, evidentment, doctora, que és el tema de, al marge d'això, que quanta gent haurà passat la infecció sense saber-ho? Això, clar, no ho podrem saber fins que no es facin els testos serològics i sapiguem la gent si ho ha passat o no, però estaríem parlant d'una part important de la població?
No, estem parlant d'un petit percentatge de la població. Ja tenim dades d'alguns estudis. Per exemple, hi ha un estudi que es va fer aquí a Barcelona, en el Centre de Salut de Sardenya. Es van mirar unes 300 persones de la zona, no? De la població general, però d'aquella zona, i el percentatge de persones que es van trobar positives, que havien passat la infecció, o sigui, que tenien anticossos, era d'un 5% i escaig. No? També s'han fet estudis en professionals sanitaris, estudis serològics, per exemple, a l'Hospital Clínic, i van trobar pues, una proporció d'un 11%. Aquí, en l'hospital nostre, el Vall d'Hebron, també estem fent, ja portem uns quants dies fent estudis serològics als professionals sanitaris, i de moment encara ens en falten, no? Però dels que hem tastat, en aquests moments tenim un percentatge de positius d'un 9%. Per tant, si pensem que, o sabem que els professionals sanitaris han sigut un dels col·lectius que més ens hem infectat perquè hem estat més exposats, cal pensar que a nivell de la població general aquest percentatge serà més petit. Per tant, el que s'esperen són percentatges inferiors al 10% per les dades que comencem a tenir en aquests moments. I això no és gaire diferent de lo que s'està de publicacions que hi ha d'estudis fets en altres països d'Europa. No?
Per tant, vol dir, doctora, que el virus té menys incidència del que ens pensàvem?
No, menys incidència del que ens pensàvem, no, probablement no. El que passa que, esclar, el virus ha afectat molt de cop, ha vingut molt de pressa, i llavors això ha fet que el fet de que s'infectessin moltes persones de cop, encara que sigui un percentatge petit de la població, però hagin sigut molt en un període molt curt de temps, això ha fet pues, que realment afectés molt el sistema sanitari. Per això hem tingut un pic d'ingressos molt important, d'ingressos tant en les plantes d'hospitalització com a les UCIs. I això és el que es tenia que evitar que passés, diguéssim, no? I per això el que s'ha intentat és anar alentint aquesta curva per no col·lapsar el sistema sanitari. Però el percentatge de persones que realment s'han infectat i que han requerit ingrés ha sigut petit en aquests moments, de cara a poder pensar que puguem tenir una immunitat de grup i que realment aquest virus, si hi ha una segona onada, pugui afectar a menys persones, perquè realment el que estem pensant és que el número de persones que s'ha infectat en aquesta primera onada no ha sigut gaire alt.
Per tant, parla d'immunitat. Aquesta sí. Gent que ha passat el virus té immunitat o és d'hora per saber-ho encara?
Bueno, pensem que probablement sí, perquè ara ja sabem que els anticossos, part d'aquests anticossos que genera el passat la infecció són anticossos neutralitzants, és a dir anticossos que realment bloquegen el virus a nivell d'entrada a la cèl·lula. El que no sabem és aquests anticossos quant temps duraran, si duraran 6 mesos, si duraran un any, si duraran més temps, perquè realment no hem tingut encara, no hem pogut fer un seguiment en el temps, fa pues, 4 o 5 mesos que tenim aquest virus, per tant no podem anar més enllà saber si realment la duració serà més llarga.
Avui comença, acabo doctora, avui comença la fase 1 a llocs com, vaja, a Catalunya amb un petit percentatge, però a llocs on en aquests moments obren persianes, ja anirem amb l'Esteve Giral. Efectivament això genera una sensació de festa i gairebé d'un optimisme desmesurat, almenys durant 24 hores. Jo no sé si per preguntar-li de recomanacions, però esclar, estem parlant ja des de les possibles tornades a escola. Estem parlant de fins i tot que pugui haver-hi futbol, que s'estan fent molts testos a porta tancada. Clar, tot això, des del punt de vista d'una persona que porta molts mesos treballant en un tema, en un laboratori, que està en un hospital públic com és la Vall d'Hebron de Barcelona, quan sent tot això, doctora, què li sembla? I si hem d'anar molt més a poc del que anem, paciència, tranquil·litat i molt control.
Sí. Sobretot això últim, paciència, tranquil·litat i molt control, i sobretot que la població sigui molt conscient que el que hem passat és molt gros, que això no es pot tornar a repetir, que el virus està aquí i que el seguirem tenint, que aquest virus no desapareixerà, ni ha desaparegut en aquests moments, ni probablement desapareixerà, i que, per tant, tots hem de ser molt conscients de que no podem tornar enrere i no podem tornar a tenir una situació com la que hem viscut fa un mes. I, per tant, molta prudència i no voler fer córrer massa, perquè el córrer massa ens pot portar pues, a que realment tinguem un rebrot massa ràpid i això ens pot perjudicar molt.
Escoles, doctora, què pensa?
Escoles, jo crec que fins al setembre no ens podem plantejar que els nens vagin a l'escola. Jo crec que s'han de donar... s'ha de donar suport a les famílies perquè, lògicament, els pares han d'anar a treballar, les persones que no poden fer teletreball, pues, lògicament, hauran d'anar a treballar. I el que tampoc pot ser és que deixem els nens amb els avis, perquè realment els estaríem deixant amb la població més vulnerable i que és amb la que més hem d'anar amb cura. Per tant, jo crec que hi haurien d'haver-hi altres fórmules, altres ajudes que no ara que puguin tornar els nens a les escoles. Sí que en petits grups, per exemple, doncs per anar-se a matricular a la universitat i controlar molt les distàncies, tot això ho trobo prudent, però, per exemple, tornar a les escoles en aquests moments, en nens petits, en què és difícil controlar realment les mesures de distanciament i les mesures higièniques, jo penso que en aquest moment seria molt precipitat tornar a l'escola, però molt.
El pitjor ha passat?
Sí, jo crec que el pitjor ha passat perquè realment ara tenim la capacitat o hem après el que ens pot condicionar aquest virus. Hem après que és un virus molt contagiós, que és un virus que amb un percentatge de casos dona complicacions molt importants, que té una letalitat important i que hem d'estar preparats. I, per tant, jo crec que totes aquestes lliçons les hem après. Ara als hospitals tenim una capacitat per poder atendre els pacients, tenim infraestructures que hem anat desenvolupant i que les tenim preparades per si hi hagués un rebrot, però, clar, hem de fer el possible perquè si hi ha un rebrot sigui el menys, no sigui del volum del que hem passat i que el puguem controlar a temps i que puguem minimitzar l'impacte.
Doctora, moltes gràcies per la seva paciència i fins molt aviat.
Moltes gràcies.